Creences. Una conversa distesa, una reflexió serena sobre la trajectòria personal d'en Joan Pinyot Garrós, des de les seves vivències que han marcat les seves creences en la seva vida, forma de pensar, sentir, actuar, sobre Déu, el sentit de la vida, l'ètica, el sofriment, la felicitat, el futur, la mort, el més enllà. Amb nosaltres, doncs, avui, com ja hem dit, en Joan Pinyot Garrós. Bona nit, Joan.
Bona nit.
Com t'has sentit escoltant la sintonia del programa?
Bé, aquesta musiqueta tan dolça, que és bé que et demanaria que em passessis la referència, perquè li passaré amb el meu massatgista, i amb aquesta música mica de massatge de veus, tothom segur. Molt maca.
Però una mica, en relació una mica al que seria el que ha de ser motiu de la nostra conversa avui, que són les creences,
sí.
D'alguna forma creus que et situa?
Clar, et convida, jo mateix aquí mentre l'estava escoltant, no sé si ho has vist, he tancat els ulls perquè m'he volgut abstreure de tot el context d'aquí de la sala on som per escoltar, per intentar doncs, ficar-me en el món aquest del que ha composat la música i de la sensació que tens quan tu l'escoltes, aquesta música. És una música que sembla que, doncs, que sigui intranscendent, en canvi és una música que ajuda a motivar la transcendència, t'ajuda a entrar diguéssim, en una altra dimensió, sí que és veritat.
En Joan Pinyot Garrós és una persona nascuda l'any 1952 en el si d'una família cristiana, practicant, vinculat molt a la parròquia, en els seus, sobretot en la seva infància i joventut. Després, una mica, la vida porta que la relació amb la parròquia poder no és tan directa, però sí una mica les creences, i en principi fonamentades amb el cristianisme, amb el catolicisme, diguem així. I d'acord una mica amb els diferents ritmes que comporta la vida, no? Dit això, és clar, aquest programa el podríem fer a molts llocs, no? Però si ara jo et preguntés, en comptes de la ràdio, és allà on som, on seria el lloc adequat per tu per tenir una conversa sobre les creences?
Bé, la temptació era dir que aquesta conversa potser m'hauria agradat fer-la amb una ermiteta així apartada, un lloc bucòlic, romàntic, paisatgísticament maco, net, pur i polit, no? Aquí a Castellà potser un dels llocs macos en aquest sentit que a mi m'agraden de visitar molt és l'ermita de Can Sant Pere, i que recomano a la gent que no la conegui que visiti el seu interior perquè t'ajuda també a transportar-te una miqueta, no? A un altre ambient. Però no, m'agradaria retornar als meus, diguéssim, 15-16 anys en el lloc que on vam tenir unes converses magnífiques sota l'alzina de Castellcí, de la Casa Nova de Castellcí. Sota aquella alzina, aquelles alzines monumentals, havíem tingut unes converses magnífiques els monitors i els, diguéssim, els consideraris, o sigui, els vicaris d'aquella època que havien engegat el moviment de colònies. Allà va ser una experiència guapíssima, d'aquelles misses fetes a la taula del menjador, d'aquelles converses d'abans d'anar a dormir després de la feina dels monitors de preparar el dia següent i de com va el dia i preparar els diumenges, els diades de pares, tot, va ser un dels llocs guapíssims que tota la vida recordaré per la intensitat de la relació doncs, amb això que ens ocupen aquí, no?
Bé, hem acabat d'escoltar la sintonia del programa, tu l'has comentat, però tu també has portat la teva música en relació a les teves creences. Fem un petit detall d'aquesta música.
Molt bé.
Bé, la música que acabem d'escoltar, Joan, com la relaciones tu amb les teves creences? Com...
Bé, és una música composada per el Gustav Mahler, i que és un músic al qual jo li tinc molt de tirada, i que té una història personal molt complexa, no? Perquè era un jueu que després es va convertir al catolicisme i va ser molt combatut per uns i per altres, no? I va tenir una vida doncs, tràgica des del punt de vista personal i familiar, i que les seves sinfonies doncs, reflecteixen tot això. Aquest home va passar per èpoques molt dolentes, morts de filles, de la dona, i una incomprensió total, tot i que era un músic doncs, de primeríssima línia, i que va triomfar des del punt de vista professional arreu del món. I aquest adagietto de la seva cinquena sinfonia, que és aquella que comença amb aquelles que fan fanfàrries de trompetes impressionants, doncs és com una mena de calma dins d'una sinfonia molt diguéssim, molt forta, que només aquest moviment només consta de corda i arpa, i et transporta, com la música que m'has fet sentir al començament, et transporta, si tanques els ulls, també a un altre nivell, no? I que et convida doncs a pensar íntimament tu mateix, amb els ulls tancats, penses en tu mateix, en que sigui, tot el que humanament un porta dins, i ajuda a analitzar-se un mateix.
Bé, m'has comentat a l'entrada, i ho hem dit així, que formaves part d'una família, o has format part d'una família amb un profund sentit religiós, no? Jo, la primera pregunta que penso que et podria fer és a dir, bueno, qui va ser la persona que et va parlar de Déu en la teva infantesa?
Els pares. Els pares, tota la vida, doncs, en sent de casa, doncs, des que prenia el pit fins que tenia gust de raó, fins que vaig marxar de casa, doncs el tema de l'acció, diguéssim, l'acció ciutadana, portada des del punt de vista d'una motxilla que porta l'esquena, que és la motxilla de la religió i de la formació religiosa, tota la vida hi va ser present. El mon pare anava, diguéssim, per caputxí, i la guerra ho va trastocar, perquè veies del 16 ho va trastocar, i després es van casar amb la meva mare, que era, per altra banda, d'una família totalment republicana, però la meva mare després, no sé si el fet d'anar a Montserrat de viatge d'un vist es va convertir o què, però la meva mare també va portar a l'escola nocturna femenina, va estar en el cor de noies de la parròquia, en aquella època en deien les filles de Maria, i tota la vida en la casa la religió era present quotidianament.
Quina imatge tenies, recordes, que tenies de Déu en la teva infantesa?
Bueno, era un Déu salvador, era un Déu que et portava una esperança de vida i una il·lusió de viure, i tot l'any, doncs, tot l'any litúrgic era un continu i una repassada cada any del mateix, però tota una reflexió sobre el naixement, la vida i la mort, en aquest cas de Crist, en el qual si t'hi sents identificat, doncs és com el teu mateix procés, no? De qualsevol persona, i si ets una persona doncs, de formació religiosa, doncs tot això va marcant i vas acceptant que ets aquí per gràcies a l'amor d'unes persones, i que has crescut en un ambient gràcies a l'amor d'unes persones i has tingut una formació determinada, i que això s'acabarà tard o d'hora, i que, evidentment, els que, com jo, tenim fe, pensem que això no s'acaba aquí, sinó que hi ha d'haver un més enllà.
Val? De totes maneres, a veure, clar, han passat uns quants anys des de la teva infantesa, i segurament que la teva imatge de Déu possiblement també ha anat madurant, transformant-se, poder purificant-se...
És el mateix que passa quan penses en el Déu de l'Antic i del Nou Testament. El Déu de l'Antic Testament és un Déu quasi injust, perquè permet moltes coses. I si llegeixes l'Antic Testament, jo potser tot no me l'he llegit, però fullejant-lo, potser sí que ho hauré llegit bastant, no? Però trobes que és un Déu molt castigador i molt selectiu. I dius, sí, aquest Déu com és que tria aquests per al seu poble? aquests concretament, i com és que els hi dona les normatives, aquests concretament, i no tota la humanitat, saps? És una cosa que no entens, no? I després, doncs, quan amb el Nou Testament, doncs, tot això canvia. El Déu que tenies, aquell Déu que tenies per un Déu, doncs, castigador, i que si no et portes bé, doncs, et porta un diluvi que no rea tot, i després amb el Nou Testament tot canvia, ves en Déu bondadós, que t'envia el seu fill, i que el seu fill accepta ser sacrificat, doncs, perquè per salvar la humanitat. Tot això, aquest concepte que tens llegint les Sagrades Escriptures, tu mateix també el té. És a dir, moltes vegades, i a vegades doncs, ens reveles contra això que està passant, i com és que Déu permet aquestes coses, i com és que si hi ha un Déu, com és que això passa, i com és que Déu no ens dona més signes ni més senyals. També trobes a faltar moltes vegades. Dius, Senyor, si ets aquí, doncs...
I això et suposa, veure. Això et suposa d'alguna forma una crisi personal, a vegades, o no? Aquest silenci de Déu.
Jo penso que em pipa molt de dir, escolta, tu, com aquell que diu les tempestes, escolta, aquest, aviam si pares d'una vegada, no? Escolta, com és que permets que passi això? Com és que permet que passi allò? I... Sí, no, et revela, i d'altres vegades, doncs, al contrari, doncs, dones gràcia, doncs, el naixement d'un fill, un mal que està mal que es cura, o una, qualsevol cosa que digui, i ets immensament feliç, i dones gràcies per aquests favors, perquè realment jo penso que sí, que hi ha coses que no són casualitat, i que moltes vegades, doncs, allò que es va dir, doncs, tu demana i se't concedirà, i jo soc dels que demano moltes vegades coses. Potser d'una forma egoista, no? Però demano. Però demano perquè crec. I a més, doncs, ho sé, potser he tingut experiències personals que m'han portat a pensar que, bueno, escolta'm, com diem vulgarment, per demanar no quedis, però penso que moltes de les coses que a mi m'han anat bé han sigut perquè ha sigut com a perquè ho he demanat. Senyor, doncs, si pots ajudar amb això, doncs ajuda'm. Perquè jo fins aquí arribo, fins aquí no puc més, doncs jo dono tot el que puc, doncs, pom. I això m'ha mal colpit.
Bueno, per tant, pel que dius, aquestes situacions de desconcert o aquestes vivències d'agraïment,
sí,
han estat una constant en la teva vida, pel que dius.
Sí, esclar, bueno, aviam, doncs, sí, efectivament. Però d'una forma barrejada, És una forma barrejada, vull dir que tan aviat, doncs tens una, potser no una crisi, diguéssim, molt fonda, però sí que dubtes, no? Una miqueta com aquell, com el dubte d'Iborra, no? Aquell famós dubte d'aquell capellà que anava a consagrar i dubtava de si, doncs, la forma es convertia en el cos de Crist o no. I bueno, va passar el que va passar, no? Però tu tens dubtes, moltes vegades tens dubtes, clar, evidentment, i és molt normal que tinguis dubtes, i molt, 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 molt humà que tinguis dubtes, perquè el món és com és, el món és, no és una bassa d'oli, no som a cap paradís, estem en una lluita constant dels uns contra els altres, i a vegades pot més el mal que el bé, i tu et rebel·les.
I aquest dubte porta a manifestar-te com a Déu sí, Déu no?
Jo crec que mai. I en tot cas, doncs, potser, si se'm permet l'expressió, sempre he pensat que Déu és injust. Déu és injust, ja ho he dit alguna vegada. Déu és injust, i entenem per Déu la justícia en persona, en majúscula, no? Que és just i que dona el que dona el que ha de donar a qui li pertoca, o a qui s'ho mereix. I si tu no t'hi acostes, doncs, bueno, doncs molt bé, doncs tu fas la teva vida i tal.
Però deu ser de molt supeditat amb la qüestió del premi o del càstig? Déu premia, Déu castiga.
Clar, allò que a vegades diem popularment, no? Això és com un càstig del cel, no? Això és un bé de Déu, això és un do de Déu. Quan tenim alguna cosa que ens agrada, doncs sempre dic, mira, això és un do de Déu que Déu m'ha donat. i tenim tendència a dir, bueno, això quan no és un mal, tenim, això és culpa, això és que Déu, no, no, no. Aquí badava, estava dormint. Sí que tens que moltes vegades aquesta sensació de que et sents una miqueta desemparat en ocasions i a vegades totalment feliç. Però en el meu cas mai he dubtat que hi hagi una existència. Digue-li, quan diem un Déu, digue-li un ser superior, digue-li una força suprema, una força fora dels teus límits, fora de la teva concepció, fora de la teva racionalitat, però que hi és segur. Hi és segur perquè hi han hagut experiències en la meva família, per part de la meva dona, experiències que t'ho fan entendre així.
Has volgut escriure alguna vegada sobre Déu?
Ui, doncs no m'he fet mai aquesta pregunta. Això, si tingués una formació teològica, potser sí, que m'agradaria doncs escriure alguna cosa, però penso que no tinc prou coneixements com per...
Podria ser des de les pròpies vivències, eh? Tampoc no cal... Cadascú té la seva teologia, d'alguna manera.
Ja. Bueno, doncs és una pregunta que m'hauré de fer després quan surti d'aquí. Voler respondre a mi mateix. Aviam què, però em sembla que... No sé si arribaria a omplir alguna quarteta, perquè jo penso que parlant d'un Déu superior, tal com l'hem entès els cristians, es resumeix amb una paraula, que és la paraula amor i de donació. Fins que amb això es resumeix el missatge cristià, és aquest, amor, donació i donar-te als altres. Aquest és el missatge cristià, penso jo. I en fi, i això, amb una mitja quartilla, suposo que s'omple de seguit. No tinc coneixements com per fer de teòleg, tipus Ratzinger, o tipus el que sigui, o el Kunk, o així, que són... Aquests són els de referència, no?
Estàs satisfet amb la teva vida?
Sí, molt. Sí, molt. Si em preguntes si tornés a néixer, què faria exactament la mateixa vida.
Per tant...
El que m'agradaria és que durés força més encara, saps?
Però això ens portaria a dir a la pregunta de quin sentit dones tu a la teva vida?
Bueno, el sentit que dono jo és de viure-la, perquè jo sóc dels que no m'agrada tenir, diguéssim, un temps lliure estèril, sinó que m'agrada aprofitar cada segon de la meva vida, eh? A mi els meus amics, que en tinc pocs, la meva família, que també en tinc pocs, sempre em diuen, és que et passes el dia fent tal cosa o tal altra, sobretot a l'ordinador, escrivint o llegint o mirant o escoltant música. Però és que no sé estar un segon mirant el vent d'on ve, saps? El meu sentit de la vida és justament el d'intentar que personalment tenir una formació continuada. És a dir, una formació continuada en tots els àmbits. Vull dir, del coneixement, que en el fons som uns ignorants de tot, i avui dia que tenim la facilitat de conèixer moltes coses gràcies a les pantalletes que tenim tots a casa nostra, que busques qualsevol cosa i et surt, doncs és un enriquiment d'una formació continuada. Des del punt de vista professional, jo ja estic a les acaballes perquè he anat tirant, he fet també el que he pogut, i des del punt de vista personal també, i ara per mi, últimament, doncs el sentit de la vida és poder, diguéssim, expressar amb lletra, escrivint, doncs una miqueta el que jo penso. I això ho he fet ara recentment, he acabat una obra que tenia com mig començada, que es deia, que es diu, vaja, In Extremis, i que m'ha sortit arrel de la pandèmia aquesta que hem sofert tots plegats, des de ara farà 3 anys, no? El febrer del 2020, ara som el 23, ara fa 3 anys, i que em va ajudar a reflexionar molt sobre moltes coses i que he posat una mica de solfa, una mica de lletra sobre negre sobre blanc, que es diu avui dia, sobre el fet de la reflexió d'una persona quan s'enfronta a la mort.
Clar, perquè aquí, clar, el que dona sentit és tot una mica el que has fet, no? Que tot tenia un sentit, la família, el treball, el fet d'ocupar el temps inexorablement, sí. Tot això ha tingut un... ha configurat la teva vida, no? Mm-hmm. I això com ho has viscut en relació a les teves creences? En aquest cas, el teu referent cristià.
No, que ha sigut com que donar gràcies contínuament de poder ser com sóc i de veure el món com el veig i de tenir la relació que tinc amb la societat i de la satisfacció que tens d'haver intentat transmetre aquesta forma de ser en els teus.
Perquè ara tu em parlaves, i ja una mica insinuaves, de dir, bueno, esclar, arriba un moment que tot em porta a escriure, tot, o almenys en part, a escriure sobre, clar, una mica la mort que tard o d'hora està aquí, no? D'alguna manera, sempre hi és, però quan una posa els danys encara és més, no? Com et planteges tu el fet de la mort?
El fet de la mort, jo me'l plantejo, enfrontar-se al fet de la mort, jo els considero com una ocasió de fer una taula rasa i repassar-te la teva vida i veure què ha sigut la teva vida, no? Què has fet a la teva vida i què podies haver fet. Què has fet malament i què podies haver fet més bé. És una miqueta com això que t'explicava d'aquesta obra que he acabat ara fa poc. Que si un extrem és que és d'un senyor que li diuen, miri, vostè, la pandèmia... ja ho veu, està malament, està en males condicions i vostè de forma irremeable es morirà. I aquesta persona, quan li diuen que s'ha de morir perquè ha agafat el Covid aquest famós, doncs comença a pensar i comença a cridar els seus i parlar a cadascú dels seus. Primer parla amb el confessor, és un tros molt maco que del qual jo penso que he deduït aquí una miqueta la meva vida també personal. Després fa venir els seus ajudants, el seu veterinari, perquè es tracta d'un home pagès, que viu en una casa pagès, que ha sigut un dictador, un cacic tota la seva vida, un malxinat, un home que només estava pel món dels negocis, el de fer peles i emprenyar els demés. I tot i ser una persona creient i de missa de diumenge, eh? Vull dir, això, tal. Crida el seu veterinari, crida el seu capatàs, crida el seu rabadà, crida el seu advocat, el notari per fer el testament, crida la dona, finalment, i crida els fills. I en tots va tenint una conversa de com veuen ells que ha sigut la seva vida, no? I bé, digue'm, com ha anat? I llavors va demanant perdó pel que ha fet malament, i la cosa s'acaba així,
però per tràgic. En aquest escrit in extremis, com deies, té alguna cosa d'autobiogràfic?
Bastant, sí, perquè hi he reflectit moltes experiències personals i socials, i de l'ambient on soc, i del país on soc, i del poble on soc, saps?
I t'has sentit una mica així, anava a dir que sí?
Sí, és clar. Doncs m'he posat en el paper d'una persona intolerant, que també estava pel materialisme i, diguéssim, per cobejant les riqueses i, doncs, enganyant...
És un reflex de la teva vida.
Enganyant a la dona, cosa que no ha sigut el meu cas, però vaig enganyant a la dona. És un home, una peça, una peça, la figura és aquesta. Però la persona... que tenia una formació determinada, arriba un moment que el dir-li, noi, això se t'acaba i això se t'emportarà per endavant, doncs és capaç de sentar-se i reflexionar, cridar a tots els seus i demanar perdó a tots, a la dona principalment i als fills.
Però hem d'esperar que ens facin sentència per fer aquesta reflexió que comentaves?
Bueno, ja se sap que quan et mors tothom diu que ets molt bona persona, no? Jo penso que no cal esperar a que et diguin o que sàpigues tu que se t'acaba per fer una reflexió d'aquest tipus, no? Sinó que l'haurien de fer d'una forma més constant. I per això jo penso que hi ha els amics, potser la família, doncs la família et veu irrecuperable, no? Diu, oi, el pare és així, el pare és així, i tu ets com és. Però els amics sí que són potser aquelles persones que poden modular una miqueta el teu caràcter i la teva forma de ser i de fer. Personalment, doncs, el tema de l'amistat jo el porto molt malament, perquè he tingut molts pocs amics i potser l'únic amic... bo que he tingut a la vida, es va morir fa molt poc i em va trasbalsar molt i també em va fer pensar molt tot això. I aquest, un bon amic, doncs ell tampoc, no és que fos, era molt bona persona, això sí, però tampoc no és que fos una persona doncs, que tingués un bagatge religiós o que no portés una motxilla darrere amb el catecisme après, no? Però sí que era de bona persona, però en el moment de morir ens va convocar amb els amics més íntims a passar una jornada d'un cap de setmana a casa seva i va ser una experiència brutal, brutal. Perquè no sabíem, els amics, que s'havia de morir. Sabien que estava malalt, però no sabien que s'havia de morir. I l'home, durant un dissabte i un diumenge, va estar per cadascun de nosaltres, parlant amb aquest, parlant amb l'altre, xerrant, passant-ho bé, cantant, fent una mica de sortida del bosc, i a cap de res, de 3 o 4 setmanes, es moria. I vam dir, ostres, ens ha convocat ben bé, perquè sabia que es moria i volia acomiadar-se dels amics. I amb tots els que ens va parlar i vam fer un repàs de la vida en comú, doncs, com a amics que érem, no? Clar, aquesta persona potser era una persona, si tu vols, laica, però arriba un moment que encara que siguis un laic, jo crec que la religió la portes dins. I el sentit transcendental de la vida, doncs, apareix un o l'altre. Encara que siguis un agnòstic, encara que siguis un laic, o que siguis un ateu, perquè en el fons som persones, som humanes, no? I en el fons sempre portem a dins aquest cuc de dir què hi ha més enllà, qui m'ha fet a mi, d'on vinc, on vaig, què faig aquí, i a què es deu tot això. I només cal mirar la meravella de la biologia i de com és el món per veure que això no ha sortit per casualitat d'una reacció química sota el mar d'un ADN, unes arenes que es combinen. Aquí hi ha d'haver alguna cosa més.
Amb el pas dels anys, la vida et culpabilitza? El que has viscut?
Sí, la vida em culpabilitza.
Per allò que no has fet, precisament. O per allò que has fet, que no era correcte.
Ara entenc més bé la teva pregunta.
O que allò que feies que era correcte, però te n'adones que poder no ho és tant.
Bé, la vida en si és una cosa molt etèria, no? Quan fas la pregunta si la vida em culpabilitza, què és la vida, no? O el tinc darrere meu?
El que has viscut, per tant, sí. els fets de la teva vida.
Sí, jo crec que... Potser no és el meu cas personal, però crec que hi ha persones que s'han de sentir molt incòmodes amb ells mateixos. Depèn de com... Jo crec que aquelles persones que han sigut dolentes, però dolentes a matar... Jo crec que tard o d'hora se'n donen compte de que, com aquest cas que t'explicava jo, d'aquest pagès d'In Extremis, que ha sigut un mal, es pot dir, un mal parit de naixement, i en el fons el tio doncs rectifica, encara que sigui tard, a última hora, i jo crec que hi ha molta gent que se n'ha d'arrepentir de com ha sigut. Sí que és veritat que hi ha gent que allò que diem, jo he estat molt a serveis socials i sempre es diuen, no, és que aquest senyor, aquest noi, aquest que sigui, ha nascut en una família desestructurada, una família sense principis, sense fonaments, i és normal, s'ha hagut de guanyar la vida, i ha entrat amb la delinqüència i tot això. Sí, però jo crec que les persones portem a dins una espurna d'alguna cosa que cal trobar i que cal buscar-la dins d'un mateix. Nosaltres ho hem tingut fàcil una miqueta. Jo també et considero tu una persona cristiana, no? Oi? Ho ets de gener?
Sí.
Clar. Clar, els cristians ho han tingut fàcil, perquè ens han posat una llavor aquí dins i que tu l'has fet créixer o no, però la tens aquí, i aquesta llavor tard o d'hora brota. Però, i la persona que ha tingut, és veritat, un ambient que no ha tingut la sort de néixer, doncs, com nosaltres, per exemple, clar, aquesta persona, doncs, es pot dir que ha sigut el món que ha frustrat la vida d'una persona, perquè, deia Rousseau, totes les persones neixen bones. És la societat que les fa dolentes, no? Potser sí que tenia raó, no? En Jean Rousseau. Ja dic, responent una miqueta a la pregunta, jo no em sento culpabilitzat amb res. Potser si em sento culpabilitzat és per no haver fet més amistats o haver abandonat o no haver seguit cultivant amistats que haurien pogut ser duradores. en benefici de l'egoisme personal de mi, ficar-me dins de mi mateix i d'autoanalitzar-me. Jo sóc una persona que des de fa, no, des de vaig començar a escriure, abans ho has dit, el meu primer llibre de versos que venia per un intent d'introspecció, de mirar a dins de tu mateix, buscar dins aquest pou que tens aquí dins, que hi ha aquí dins, no? I això no ha cessat, i això ha continuat. És una de les coses de les quals he de donar gràcies a Déu, si es pot dir així.
Tots aquests valors dels quals estem parlant i que formen part i configuren la teva vida, les teves carències, per tant, has tingut com necessitat de transmetre'ls als del teu entorn, amb les persones que t'has trobat? Transmetre-les no vol dir tampoc fer-los un discurs, eh?
No, sí. No, sobretot amb la meva curta família i amb la gran família que he tingut després de casar-me amb la que m'he casat, no? Que tenia una família molt gran, eren gent de pagès, que tenien, tots tenien unes grans fillades, i entre aquestes grans fillades hi havia, doncs, eren gent que no eren propietaris, eren masovers, però hi havia gent que ha sabut d'espavilar molt i que també tenia una formació religiosa molt important, d'aquells que llegien Verdaguer a la vora del foc i que tenien el mossèn a casa cada dos per tres, no? Amb una família amb monges i monja de clausura, etc. I és veritat que amb aquesta gent jo m'he sentit sempre molt a gust, concretament una tia de la meva dona, que és monja dominica, ara està a Súria. Tenim unes converses guapíssimes sobre totes aquestes coses, perquè ella ha sigut una persona que, aquesta senyora que ara ja té 84 anys, doncs hauria potser perfectament una mare de família i casada i una pobilla d'alguna casa de pagès de per allà. En canvi, no. Ella va voler dedicar-se a la religió i dedicar-se, com a dominica, doncs, a l'ensenyament. Ara que és gran, doncs a vegades ho parlem. Diu, si jo m'hagués casat, seria mare de família aquella. Diu, però estic tan contenta dels fills que he tingut, que eren els fills dels altres. Estic tan contenta d'haver tingut aquesta mainada, perquè va estar a Sant Vicenç de Castellet, va estar a Vic, va estar a Berga, ara està a Súria. I diu, tanta que n'he ensenyat a llegir i escriure i ajudar, i famílies. D'aquests nens, doncs, de famílies, doncs, necessitades, de poder ajudar aquella, que no he tingut una família pròpia, però en canvi he tingut una família immensa, que ha sigut la dels meus alumnes i dels pares dels meus alumnes. Això és molt maco. I quan es dona el cas que fem alguna trobada familiar, sobretot, no sé per què, però al voltant, sembla que un dia t'ho vaig explicar, quan s'acosta a Tots Sants, jo no sé per què hi ha alguna cosa que ronda per aquí, i ens posem tràgics i comencem a parlar dels que no hi són, dels que fan, dels que deixen de fer, etc, etc. I això és un tema molt, molt bonic.
Dediques temps al teu món interior, al teu món espiritual, o a la teva dimensió espiritual?
Això de la dimensió espiritual sona, sí, una cosa estratosfèrica, no? Però jo penso que a el que sí em dedico, i això el públic ho podrà dir perquè he publicat moltes coses, miro de transmetre en el que he escrit, doncs, la visió d'una persona que analitza les coses que passen al seu voltant i li dona la seva xispeta, en molts casos d'ironia, volent dir que hi ha vegades que hi ha coses que els donem per molt transcendents i la que tu mires des del punt de vista irònic o una mica de la gracieta, doncs no tenen tanta transcendència. Tu saps que el Seminari Forja em va publicar molts versets en els que ho comentava els fets de la setmana, i que després molts dels rectors de la parròquia em van prologar quan ho vaig fer en forma de llibre. I jo mateix, quan me llegeixo coses que he escrit fa temps, m'hi reconec més. I és una cosa que recomanaria a les persones que vulguin conèixer-se a si mateixes, doncs, que intentin o fer música, com és aquest senyor que parlàvem abans, o escriure sobre el que sigui, o que escriure les seves memòries, o el seu dietari. I en aquest cas, a mi, el de fer-ho en forma de vers així m'ha obligat molt, perquè t'obliga a concretar. I és allò de que amb quatre quatre versets amb una estrofeta, has de dir el que has de dir i no et passis. I, de més a més, s'ha d'entendre. I el primer que ho has d'entendre ets tu i fer-ho perquè un que ho hagi de llegir ho pugui entendre.
Però avui estem en un món que sembla que la religió ocupa un lloc cada vegada més, de més absència. Mm-hmm. La religió, Déu, tot plegat.
Sí, sí.
Tu davant d'això, com et situes?
Home, és cert, eh? Si la... Hi ha religions noves, eh? Hi ha la religió, la nostra és la baràmica, doncs, té la mateixa arrel que la musulmana i
que la jueva, sí.
I la jueva té la mateixa arrel i tot això i tal. I hi ha el segle, hi ha els de Baha'i, que jo els conec perquè quan vaig estar als Estats Units una temporada, doncs hi vivia a casa d'un home que era un com si diu això, era un membre de l'església del Baha'i, no? I m'ho explicava, digues, clar, que nosaltres intentem fer entendre que tanta religió bona és aquesta com l'altra, com la de més enllà, i que tots som el mateix, i que tots pensem que hi ha una cosa superior a nosaltres, un li diu d'una manera, l'altre li diu d'una altra, i nosaltres els de Baha'i intentem, doncs, fer veure que hi hauria d'haver una unió de totes aquestes, diguéssim, esglésies, no? Una feina, doncs, titànica, perquè és com impossible, i que l'ecumenisme, doncs, nostre, doncs, va intentar amb el Concili Vaticà i després, doncs, va com va, perquè és molt difícil, eh? Però sí que hi ha religions noves. Ara, la nostra família cristiana sí que té un dèficit de diguéssim, de fidels. Cada cop la societat està més secularitzada, cada cop la societat està més laïcitzada, en el sentit de que la gent, doncs, utilitza una miqueta els fets puntuals del cristianisme, que són, doncs, la pràctica dels sagraments, doncs, els batejos, les confirmacions, les comunions i tot això, com un acte més aviat folclòric. I fa pena veure que la religió s'ha convertit per molts en un acte folclòric, d'estrenar el vestidet de la nena o el vestidet del nen, i que bueno, en fi, tot això, és clar. També ens haurem de preguntar fins a quin punt tenim la culpa els mateixos fidels, els mateixos diguéssim, els servidors de l'Església, no? En aquest sentit, perquè, és clar, les coses a vegades no passen casualment, sinó perquè són fruit d'una trajectòria determinada.
Estem en un món que toca patir. Té sentit el sofriment?
No massa, eh? Escolta, patir no fa cap gràcia. Si t'has enganxat el dit en un armari, veuràs que no fa cap gràcia patir físicament, el patir físic. Però més fort que el patir físic, el patir... personal, eh? Quanta gent, doncs, nosaltres tenim la gran sort de... Nosaltres no hem passat la guerra, els nostres pares sí, hem tingut una postguerra, més bona, més dolenta, però hi ha gent, oita, que estan en plenes guerres, i unes guerres totalment inútils, totalment estèrils i totalment inexplicables, no? I aquest patiment que passa molta gent, doncs, fa patir, No té cap mena de sentit que hi hagin guerres, que hi hagi fam, que hi hagi malalties, quan al món, doncs, hi ha un excés de béns. Un excés de béns i de recursos. Hi ha un excés. Molta gent passa gana i nosaltres llencem el menjar. Molta gent té malalties perquè no es poden pagar les vacunes. I molta gent pateix per culpa de gent que d'una forma unipersonal, doncs han, diguéssim, desestabilitzat tot, a vegades països sencers.
De totes maneres, això que manifestes sovint és la causa pels quals hi ha persones que per ells és un motiu per rebutjar Déu, i d'altres per acollir-lo amb més força.
Clar, és que, per exemple, quan veus ara mateix a Ucraïna que el cap de l'Església Ortodoxa de Rússia dona suport a la guerra contra Ucraïna, dius, però com pot ser? Com pot ser que doni suport un senyor que és el cap de l'Església Ortodoxa de Rússia, de Moscou? potser és per por de que li passin l'adreçador, no? Però dius, home, per favor, són coses incomprensibles. La pregunta era, que ara m'he despistat, era si tenia...
Que el sofriment és motiu a vegades per rebutjar Déu o per agafar-s'hi encara més.
No, home, en aquest cas és que dius, és que, escolta, si hi ha un Déu, que el fulmini amb aquest senyor, escolti'm, es canviï-li, em llançaré, escolta, perquè és que hi ha coses que dius, aquí no hi ha una justícia, i que a més aquest senyor faci aquestes manifestacions com a cap representant dels apòstols, perquè, aviam, tu ets capellà, ets un servidor de l'Església, però quan ets un bisbe ets un successor, teòricament, ets un apòstol més, no? Com pot ser que un apòstol de Crist, en aquest cas de l'Església Ortodoxa, tingui aquests plantejaments? És inconcebible. És inconcebible. No s'entén. I et reveles, clar que et reveles, i dius, escolta, això, aviam, on s'és vist? És increïble.
Tens alguna expressió o alguna pregària, d'alguna manera, que diguis això, dona fonament o vivència a la meva fe? A la teva fe, en aquest cas?
Amb això de... Amb aquest tema, jo sempre he pensat que nosaltres, els cristians, no tenim oracions. Sí que en tenim. Però tenim oracions que si tenim el Pare Nostre, que si tenim un Ave Maria i que si tenim un credo en què manifestem les nostres creences. Però oracions no en tenim. I... Sí que en tenim, evidentment, i amb dues o tres, doncs ja ho has dit tot, no? Una altra cosa és que hi hagi hagut molts místics o molts religiosos o molts teòlegs, gens que hagin escrit i hagin fet llibres, el Kempis mateix, el Kempis és un llibre que porta no sé quants anys, són segles, ple d'oracions i tot això, però l'oració aquella que tu saps i que la puguis dir amb els ulls tancats i les fosques, per mi és l'Ave Maria. Déu salve Maria, plena de gràcia, etcètera, etcètera.
Els humans ens hem convertit en déus?
Jo crec que hi ha molts que s'ho pensen, que ho són. Hi ha molts que s'ho pensen que ho són, Realment com si fossin déus, com si fossin únics, com si fossin indispensables, com si fossin la referència de tot. I, bueno, entre aquí posaríem alguns dictadors que tots tenim al cap, però anant més avall, o sigui, de l'escala, diguéssim, de la tirania en avall, des dels grans capítols fins avall, de gent que es creu en Déu, n'hi ha hagut molts, i els tenim al costat, moltes vegades, al costat, i els hem de patir. A la vida laboral, a la vida social, a l'escala de veïns... A vegades inclús entre familiars, doncs sí, hi ha gent que a vegades es creu el millor de la colla i que no el trauràs d'aquí i que les seves opinions són les que són i que es creu en Déus.
Fem una pausa nosaltres,
diguéssim,
una mica ja per acabar aquesta conversa, uh-huh, per escoltar un tros més de la música que tu ens has portat.
I relaxem-nos.
quan vols d'alguna manera reflexionar sobre la teva vida, necessites posar-te música? Com ara el que vam d'escoltar?
Ah, sí, sí, jo sóc molt melòman. El que passa és que no tinc una música determinada que jo escolti sempre, no? Però, sobretot per quan estic treballant o concentrat o així, sí, sempre m'acompanya de música. I m'agrada tot tipus de música, eh? Inclús material. Ahir, per exemple, feien, no sé quin canal era, feien la història dels Beatles. Ui, m'hi vaig enganxar fins que em vaig adormir, perquè fan aquestes coses guapes, les fan molt tard del vespre, no? Però van fer una música trencadora, que també m'agrada, perquè els Beatles, quan van sortir, jo tenia 7 o 8 anys. I jo recordo encara que a totes les ràdios els posaven i va ser un fenomen. Eh? Ara, evidentment, per estar a casa, quiet, sol, tranquil, pensant o escrivint, sí, em poso música mica més tranquil·leta, eh? Perquè és que si no...
En començar el programa has parlat de persones que d'alguna forma van ser un referent en la teva etapa juvenil, diguem així, no? Uh-huh. Penso que devies parlar d'en Lluís Ferret,
sí.
Val? I també d'algun altre mossèn que havien estat vicaris aquí a Castellà, no?
Sí, sí.
Quines altres... Ha hagut altres persones de referència?
Home, les persones amb les quals jo, diguéssim, tinc un record magnífic d'haver passat la meva infància al seu costat, als baixos de la rectoria, els dissabtes a la tarda fent l'esplai i les colles i tot això, i que després va venir tot el que va venir i que tu tan continuada has continuat. Doncs allà, doncs, la meva experiència va ser el primer de boníssim amb el mossèn Joaquim Vives, els vicaris de la parròquia en aquell moment. Joaquim Vives, el Lluís Ferret, després va venir el Joan Llop, el Joan Maria Arans, etc. I són gent que amb els quals tinc uns records magnífics. No? Després, des del punt de vista ja més, diguéssim, religiós, doncs les persones que a mi m'han més influït en aquest sentit, des d'aquest punt de vista, doncs ha sigut, per exemple, mossèn Dalmau. Amb el meu germà havíem anat moltes vegades de Castellà fins a Gallifa a dormir a la rectoria de Gallifa. Allà sempre trobaves a mossèn Dalmau, que era de Sant Llorenç, però ja sabeu que estava una miqueta com apartat, eh? L'havíem posat allà com una miqueta apartat, però rebia tothom i podies estar allà a la rectoria, les portes estaven sempre obertes, dormíem a terra amb un matalàs, amb una mena de jazz que hi havia allà. I després les misses eren extraordinàries, com també les de mossèn Ballarín, perquè la meva dona, per part de la meva dona, doncs hem tingut 4 filles i la filla gran està casada amb un gosolà de Gósol. I hem pogut compartir moltes experiències amb mossèn Ballarín fins que ell va morir. I era també una d'aquelles persones que et colpeixen i que escoltes de la primera a l'última paraula de les homilies fins al final, no? Aquestes persones que he conegut directament, no? Després de forma indirecta, doncs jo sempre he sigut una persona molt admiradora, un gran admirador del Xirinacs i de tota la seva trajectòria social, humana, personal i cristiana i política, no?
També ets una persona que escrius i ja has manifestat que a vegades escrius també en relació una mica a les teves vivències més íntimes, no?
Uh-huh.
I em sembla que portes alguna cosa que em fa referència, no?
Bé, és que justament quan em vas parlar del programa Creences, doncs jo vaig recordar que havia fet, en el primer llibre que vaig publicar, que es deia Manual de Noves i Versemblants Metamorfosis, de l'any 85, vaig fer un petit sonetet que es deia Creences. Després me l'he repassat i he pensat, bueno, potser ara ho faries diferent, no? Però com que és el que és i està publicat, si vols te llegeixo. I en aquí doncs parlo una miqueta d'això, d'aquest tema de la fe, la mort, la vida, etc, etc. I clar, és molt difícil fer amb 4, 8 i 6, 14 versos un resum del que és això, la creença aquesta personal meva, no? Però diu així, el títol és Creences, i diu: d'anades i vingudes, fuites, la lenta fumera del ble, de nocturnes versemblants lluites, el creure o no creure, la fe. Som per ésser, per deixar ésser, néixer i créixer a cada instant. I feliçment el canti vessa quan és corull, petit o gran. Prohibit tocar les fruites. macades amb furtives cuites, l'agnòstic, l'asceta, la creu. Planyem els homes d'una peça, som per essa, per deixar d'essa, cadascú sent la seva veu. Bé, aquí, si tu no et diuen el context i tot això, potser dius això, no entenc res. Però després d'aquesta estoneta que hem estat aquí parlant, potser s'entén una miqueta més. Era la persona jove, en aquell moment tenia 8, era l'any 85, per tant tenia 32 anys en aquell moment, doncs jo em feia aquestes preguntes, no? Som per ésser, el creure, no creure, la fe, som per néixer, créixer, som per ésser i deixar d'ésser, o per ser i deixar ser, o deixar de ser. Totes aquestes preguntes resumides en aquests 14 versets.
El que acabes de manifestar, més aviat ho veig com una, és la pregunta que venia ara, no? Com una síntesi que tu faries, que has fet, sí, de les teves pròpies creences.
Doncs sí, jo subscric totalment aquests 14 versets, fets per un jove de 32 anys, molt ambiciós, amb moltes ganes de treballar, de fer coses, de superar, d'aprendre, i també, per què no, de compartir, perquè aquests versos, hi ha gent que fa versos i se'ls queda a casa seva, perquè jo penso que no, que ens hem d'atrevir a mostrar als altres el que fem, sigui música, sigui teatre, sigui creació, pintura, el que sigui, i perquè tot hi ha, a més a més, hi ha una evolució. Ara mateix acabo de dir que potser ara ho faria diferent, però ja m'està bé, m'hi reconec, amb aquesta persona.
Bé, Joan, moltes gràcies per voler compartir aquesta estona amb nosaltres, per voler compartir les teves creences. I nosaltres acabarem escoltant la música amb la que hem començat. Mm-hmm.